Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Com anem? Com estem? Hola, Ricky.
Hola, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta segona part del Passeu sense trucar. I avui, que és dijous, toca psicologia.
Dijous gras.
Dijous gras.
Dijous gras,
Avui és l'inici del carnaval.
Això mateix.
Ho explicàvem al migdia.
Sí.
Doncs bé, recordar que el 1900, dia com avui, Alemanya es va fundar el Bayern de Múnich.
Mira, ja és grandet, I a Mallorca, a les Illes Balears, que per cert aquest dissabte és el dia de les Illes Balears.
Sí, i demà divendres el dia d'Andalusia.
Ah, mira que bé.
Sí.
El 1916 es va fundar el Real Club Deportivo Mallorca.
Sí, senyora. I el 1940, dia també com avui, a Madrid es va publicar el primer número de la revista Setmana.
Sí, que la repassem cada setmana.
Que la repassem cada setmana, efectivament, amb les altres revistes del cor.
No us ho creureu, però hi va haver futbol.
Sí.
Futbol, el Real Madrid...
Sí,
va
guanyar 0-1 a la Real Societat amb un partit que evidentment no va tenir res a veure amb el partit del dia anterior entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, que allò va ser un espectacle. Lo d'ahir va ser allò que diuen avorridot.
Ah, sí?
Sí.
És que veig tots iguals, jo, els partits.
Sí, home, no tots són iguals.
És que tampoc no m'ho mirant mai. Un sencer mai.
Bueno, doncs a veure si algun dia t'animes.
Oi, no, per què? Quin avorriment. No,
doncs
no,
res,
no.
Simplement que ahir la Real Societat Real Madrid va fer uns 4.111.000 espectadors que veien el programa a la U, a banda també dels que estaven mirant-ho a través de Movistar. Però... hem agafat la dada d'ahir que donàvem del partit que jugava el Barça amb l'Atlètic de Madrid, van ser 4.397.000. Si fa o no fot...
I ahir van jugar també...
Les nenes que van perdre.
Sí, l'equip femení, selecció femenina de futbol, van perdre... davant de la d'Anglaterra. De fet, jugaven allà a Anglaterra.
Sí, jugaven el segon partit de la Nations League i arribaven com a líders, però clar, Anglaterra... És que a més es donava la circumstància que era la campiona del món, Espanya, contra la campiona d'Europa, Anglaterra. I la cosa va acabar amb un gol a 0 a favor de les angleses, un partit que es va poder seguir a la 2 i que va registrar una audiència de 506.000 persones, tenint en compte que, a més, es jugava a Wembley i que hi havia més de 60.000 persones a l'estadi mític de Wembley.
I avui, perquè els que us agradi, ja suposo que ho sabeu, el bàsquet, avui a bàsquet...
Ah, sí? A 3:15.
Juga el Real Madrid i el Barça.
Sí, senyora.
Penyarroia té la mosca al nas,
Eurolliga.
Una mica enfadat el Penyarroia perquè se li ha lesionat un altre, no li porten recanvis i... mala peça al taler. Bé, ja en parlarem.
Doncs sí.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Tenim de nou, com és habitual, a la Laura de Llarès, que és psicòloga. Hola, Laura, benvinguda.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
Com anem?
Doncs molt bé.
Doncs escolta, això fa de bon sentir, no?, que sempre preguntem a la Laura i diu que sempre va bé, és clar, és que ella...
Sí, aquí preparadíssimes ja.
Es fa autoteràpia.
No. No és molt aconsellable, no?
No, ja m'ho penso. Com un dia que em vas dir que... tampoc és massa aconsellable anar amb un professional com vosaltres, els psicòlegs, que sigui conegut nostre o molt amic, no?
Clar, jo entenc que aquí a Andorra això és una mica difícil
complicat,
perquè qui més qui menys es coneix,
sí.
Però com més distància hi hagi sí que és cert que millor, per la senzilla raó de que hi ha més objectivitat.
Clar. Sí.
Aleshores, sí que això és una cosa que s'aconsella sempre, tot i que, clar, hi ha casuístiques que ho dificulten una mica, com és el cas d'Andorra, no?
Bé, doncs, A veure, jo crec que potser trobar-ne un o dos que massa no ens coneguin és possible,
sí,
fins
no,
i tot.
I tant, eh? I tant,
ara,
i tant
quan,
que sí.
Quan et donin hora ja en parlarem, no? Perquè abans, a micro tancat, parlàvem amb la Laura, el llarg que es fa, quan, a veure, si és una urgència, evidentment sí que ets atès, no?, o atesa, però tant capçaleres com especialistes van fins al capdamunt de feina, i els psicòlegs i psicòlegues també, eh?
Sí, la veritat és que jo suposo que a tothom ens agradaria, no?, poder atendre amb la màxima brevetat possible, però sí que és veritat que hi ha casos en els que això es dificulta una miqueta més.
Bé, doncs és qüestió de paciència, i avui jo dic Laura, sembla el títol d'una novel·la, Mites i realitats de la teràpia psicològica, vaig bé?
Sí, sí, molt bé.
Vinga.
Sí, sí, avui, a l'espai d'avui anem a trencar una miqueta aquestes mentidetes que van corrent, no? I anem a clarificar una mica quina és la realitat d'entrar en teràpia psicològica, perquè encara sento dir algunes coses que no acaben de ser del tot certes. Llavors anem a veure si entre tots hi fiquem una miqueta de llum a l'assumpte.
Vinga.
Anem a començar pel mite número 1. Anar al psicòleg és de persones dèbils o directament de persones boges. Aquest encara cor per la societat. En realitat, anar al psicòleg, us he de dir que és de persones molt valentes, perquè durant el procés terapèutic s'han de descobrir les parts més vulnerables de cada un per aprendre a afrontar-les. És a dir, que ens trobem cara a cara amb les nostres pors, cara a cara amb les parts que menys ens agraden de nosaltres, cara a cara també amb aquells moments que hem viscut que són dolorosos, que els hem de tornar a afrontar per tal d'acabar-los superant, per tal, jo us diria que anar al psicòleg més aviat és de persones valentes i de persones que s'agafen amb mà, és a dir, que volen continuar endavant.
Mira.
Perquè això de tapar les coses amb una capsa imaginària és molt maco, però ens pot portar bastants problemes en un futur.
Perquè continuen allà les coses, eh?
Exacte, no desapareixen. Les podem tapar durant un temps, però quan trobem alguna cosa que sigui similar o que ens trobem en alguna situació similar a la que no volem recordar, és possible que es destapi de cop. Llavors, afrontar aquestes coses és important. No
doncs
és agradable, però sí és important. Anem a una realitat. A vegades la teràpia pot resultar incòmoda, justament pel que estàvem parlant, no? Perquè les sessions resulten incòmodes quan ens hem d'endinsar en aquests moments dolorosos, però, com et deia Candela, és necessari explorar-los i afrontar-los per poder avançar de forma saludable. ¿Vale? Ara, el mite número 2. La teràpia és un procés lineal. Comences malament i vas millorant. La gent s'imagina, quan comença una teràpia, que serà com una línia recta. La realitat de les coses ens diu justament el contrari, eh? El procés terapèutic està ple d'alts i baixos i fins i tot a vegades tenim la sensació que anem dos passos endarrere. Aquests dos passos endarrere són completament normals, formen part del que és el procés terapèutic i són els que ens permeten després continuar avançant. És a dir, que no perquè estiguem en teràpia tot serà una línia recta, ja no hi haurà obstacles, no? I serà com més llis el camí. Tindrem el suport d'una persona que ens ajudarà a reflexionar les coses, a integrar-les de forma diferent, però les pedres al camí, és veritat que no tenim aquesta capacitat d'eliminar-les, Candela. Què més voldríem?
I tant.
Una altra realitat és que a vegades és difícil començar les sessions i que els pacients no saben per on començar. De què parlo, no? I això, doncs, també és molt normal, no? De fet, jo us aconsellaria que no anéssiu amb un guió preparat a cap sessió, perquè forma part de la màgia que vagi fluint la informació. Per què? Perquè el nostre cervell funciona per associacions. És a dir, que quan jo començo a parlar d'una cosa, de cop em ve el record d'una altra cosa que serà important, ho diré i aquell terapeuta ja pot començar a relacionar. Nosaltres, quan parlem amb els pacients, el que fem és que anem relacionant idees entre si, perquè ja sabem una miqueta per on vindran els tiros, no? Segons els que ens aneu explicant. És a dir, que tenim com nuclis d'idees on vindran a afegir-se situacions que ens aneu parlant. Per això és important que us deixeu fluir, perquè pugueu parlar lliurement. Si anem amb un guió planificat del que diré, quan ho diré, doncs es perd una mica la màgia de les sessions, no? Sí que és veritat que al principi potser és una eina que permet que els pacients vagin més tranquils, però conforme van agafant una miqueta el fil de les sessions, tot això es va perdent i cada cop es flueix molt millor. Vinga, mite número 3. Els psicòlegs només escolten. Hi ha persones que no van al psicòleg perquè, total, si només escolten, doncs és millor quedar amb un amic, no?, que surt gratis. Li buidem el pap i llestos. I això és veritat que durant les primeres sessions, i jo ho entenc perfectament, a vegades es pot tenir aquesta sensació, no?, de que el psicòleg només està escoltant i només fa que apuntar coses i ja està. En realitat, el procés terapèutic té diverses fases i la primera de les fases és l'avaluació clínica. Per poder avaluar una situació necessitem informació, aleshores fem una mica de detectius. Preguntem molt, escrivim molt i escoltem molt, no? Perquè estem recollint aquella informació que ens servirà després per plantejar la intervenció terapèutica. Aleshores, primer, escoltem, i vosaltres buideu el pap, com és normal, i després ja plantegem uns objectius terapèutics i una intervenció que permetrà resoldre aquests objectius. És veritat que en moments de crisi sí que hi ha un element que facilitem, que és el buidatge emocional. Aquest element és necessari perquè la persona pugui expressar tot allò que normalment resta reprimit i d'aquesta manera també fer una miqueta de contenció. Hi ha pacients que necessiten una mica de contenció emocional perquè doncs, tot allò que pensen o tot allò que senten seria molt mal interpretat per l'entorn en el que viuen. I aleshores sí que és veritat que poden haver-hi sessions en les que nosaltres estiguem escoltant, però és per permetre el buidatge d'aquelles coses que no puc deixar anar en el meu entorn, no? O bé perquè faria mal a algú, o bé perquè seria incomprès per part del meu entorn. Una altra realitat, va, vinga, que ara parlarem de mi. El psicòleg fa moltes preguntes sobre el passat. Aquesta és veritat en part. Per què? Perquè no tots els enfocaments terapèutics necessiten explorar coses del passat. Hi ha teràpies que són molt breus i que van directament al gra. I d'altres que sí que necessitaran explorar les coses del passat, tals com la infància, per descobrir quins mecanismes i quins patrons s'han anat reforçant al llarg dels anys. Aquí explorarem doncs, infància, dinàmiques familiars i maneres de fer hàbits que tingui el client per poder entendre millor com, quan i on s'ha gestat el problema. D'aquesta manera el podem intervenir amb majors recursos.
Clar.
Un altre mite, va. El procés terapèutic és crònic. Quan comences, no saps mai quan acabaràs. Aquesta també és una idea que cor molt, no? Doncs en realitat, és el que us comentava abans, un procés terapèutic té unes fases molt marcades, no? I nosaltres, quan ja hem fet l'avaluació clínica, el que fem és un retorn als nostres pacients i acostumem a pactar uns objectius terapèutics, no? El que pretenem aconseguir amb les intervencions que durem a terme. Quan aquests objectius terapèutics s'han complert, la teràpia finalitza. A no ser que el pacient vulgui treballar una altra cosa,
clar,
que hagi quedat oberta, si aquests objectius terapèutics pels quals ens visitava ja s'han complert i el nostre pacient ja va millor, el psicòleg sí que ha de donar l'alta i es finalitza la teràpia. Penseu que l'èxit per un psicòleg és que el seu client pugui ser autònom, no que depengui d'ell. Si jo aconsegueixo que els clients marxin més satisfets de quan van entrar, que tinguin un benestar, que tinguin una certa qualitat de vida, vol dir que he fet bé la meva feina. En canvi, si començo a tenir clients que es cronifiquen, vol dir que potser en algun lloc estic fallant, no? Una altra realitat. La teràpia requereix compromís i treball personal. Aquesta és essencial. De fet, la feina més important no és la que farem durant la sessió de teràpia, sinó la que fareu vosaltres entre les sessions. Per què? Perquè és on podreu reflexionar sobre el que ha passat durant la sessió. Posareu en pràctica les eines que nosaltres us haguem ensenyat. Hi ha psicòlegs que donen deures. I aquests deures són perquè es pugui posar a la pràctica de forma autònoma tot allò que s'ha anat aprenent amb teràpia, no? Jo sóc d'aquestes, eh? Jo dono, sí, sí. Dono doncs, bastants deures.
Mira que bé, molt bé.
Dono bastants deures perquè treballo bastant amb persones que tenen ansietat I dintre de l'ansietat són molt importants les tècniques de relaxació. Uh-huh. Les tècniques de relaxació sí que s'ensenyen en sessió de teràpia, però és molt important després la pràctica autònoma, perquè d'aquesta manera us familiaritzeu amb les tècniques i després les podeu practicar quan les necessiteu, que aquest és el punt més interessant de tots, no? Per tant, compromís i treball personal, sí, és un requisit perquè pugueu millorar ràpidament i amb bona qualitat.
Clar, perquè si anem predisposats ja no a complir aquesta regla, malament rai, no?
Exacte. I després, amb el tema del compromís, també hi ha l'assistència a les sessions. No anul·lar
les sessions
seguides.
Ah, no tinc ganes, avui no em va bé... No,
exacte,
clar.
Perquè trenquem una mica el ritme del procés terapèutic. Heu de saber que cap psicòleg us perseguirà perquè aneu a les seves sessions. Mm. Per què? Perquè això és responsabilitat vostra. I nosaltres hem de vetllar perquè sigueu autònoms, com us deia abans, com més millor. Per tant, aquí sí que demanem que us responsabilitzeu una mica del vostre procés de curació, no?
Sí, sí, esclar.
Per tant, compromís i treball personal, sí, sí, i mil vegades sí.
Vinga.
Un altre mite. El psicòleg sempre et dirà el que has de fer. Això és totalment fals, no? Quan, per exemple, a vegades tenim... No ens en falten de ganes, eh? A vegades, quan, per exemple, veiem un pacient que s'aferra a una relació que és molt tòxica, tindríem ganes de dir-li, escolta, deixa anar, que aquesta persona no et convé, que aquesta persona no et valora, però tanmateix hem de deixar que sigui sempre el client el que prengui les seves pròpies decisions i de que s'adoni d'ell mateix.
Com així,
de per clar. Què allò no pot funcionar. Perquè si nosaltres li diem el que hem de fer, al final estem canviant la dependència emocional que pugui tenir, per exemple, amb el cas que us deia, no? Amb aquella persona, amb aquella relació tòxica, canviem aquella dependència emocional per la dependència emocional envers el psicòleg. Uh-huh. I això tampoc ens interessa. Per tant, aquí no. El psicòleg no us dirà el que heu de fer o el que heu de deixar de fer. Sí que és veritat que us ensenyarà a reflexionar perquè arribeu vosaltres mateixos en aquestes conclusions. Mm? Una realitat. La teràpia està basada en la ciència. Sí, el psicòleg ha d'implementar, i això ens ho diu el nostre codi deontològic, ha d'implementar teràpies validades pel mètode científic. Mm? Vosaltres sempre tindreu dret a saber quin enfocament utilitza el vostre terapeuta i amb quines intervencions us tractarà. I aquí un consell personal és que fugiu de professionals que emprin mètodes d'aquests energètics, no? Entre cometes, cartes del tarot, pèndols, altres metodologies més esotèriques que no pas científiques. Eh?
Sí, tant.
No és que jo hi estigui en contra, tothom pot fer el que vulgui, però sí que és veritat que si pagueu perquè us llencin les cartes del tarot, ha de ser un tarotista. Si ho fa un psicòleg, doncs això no és psicologia. Això sí que ho volia deixar una mica.
Oh, i tant.
Més que res perquè ho tinguem tots present, el que és psicologia i el que no. Perquè encara, com que hi havia això de la parapsicologia, no? Això ens ha portat una mica a confondre idees. Un altre mite, va. Si vas al psicòleg et receptarà medicació. No. Això és completament fals. Nosaltres no som metges, això ho heu de saber, som psicòlegs però no som metges. El metge de la salut mental és el psiquiatre i és qui pot receptar aquestes medicacions i, atenció, no només receptar-les, sinó també retirar-les. Nosaltres no podem retirar medicació. Mm. Sí que és cert que hi ha algunes teràpies que exigeixen la retirada de medicació, com per exemple les tècniques d'exposició, no? Que és quan jo exposo amb un pacient amb algo que li fa fòbia, per exemple. Necessitaria retirar aquesta medicació perquè el meu pacient s'acostumi a patir ansietat i, per tant, el cos rebaixi aquesta sintomatologia que dona l'ansietat. Però jo no puc retirar aquesta medicació. És a dir, nosaltres el que fem és treballar de forma conjunta amb psiquiatria, però sempre serà psiquiatria qui valorarà si s'ha de retirar, si no s'ha de retirar i de quina manera fer-ho, perquè són fàrmacs que en la majoria dels casos no poden deixar-se
d'avui per demà, no? sí, tant.
Sinó que s'ha de seguir una pauta, eh? Sí. I això és important que ho tinguem present. Una altra realitat. El psicòleg dona deures. Veritat. Ja us ho he contestat abans.
Sí, tu també.
A vegades,
I tu ets sí. de donar deures, no?
Sí, sí. Demanarem que ens realitzeu llistes, que ens completeu autoregistres, que practiqueu tècniques, tot això, com us deia abans, per poder reflexionar sobre algun dels conceptes que s'hagin treballat en sessió i perquè pugueu integrar-los millor, no? Vinga, va, un altre mite. Com que es basen en el mètode científic, tots els psicòlegs treballen igual.
No.
Tot i que tots no. apliquem metodologia científica, cada psicòleg pot actuar sota els enfocaments terapèutics que tingui. I d'aquí, d'enfocaments terapèutics, en tenim un fotimer, tenim l'humanístic, tenim el sistèmic, cognitivo-conductual, EMDR, dependrà molt del psicòleg, de la seva especialització i de com vulgui treballar. Fins i tot hi ha psicòlegs que no es casen amb cap dels corrents, sinó que agafen les millors tècniques de cada corrent per adaptar-les al pacient. Mm-hmm. Per tant, no treballem tots de la mateixa manera.
Ja m'ho penso. Has trobat també a vegades el que et vagi millor, eh?
Exacte, exacte.
Clar.
El que sí és una realitat és que us heu de sentir molt còmodes amb el vostre terapeuta. Heu de sentir sí. que teniu la llibertat d'expressar-vos, no hi han d'haver crits, no us han de renyar. Nosaltres penseu que el vincle terapèutic és superimportant per poder avançar amb les teràpies. De fet, hi ha estudis científics dedicats al vincle terapèutic i amb com les persones que tenen el vincle terapèutic sòlid avancen més ràpid i millor que les que no el tenen. Per tant, això sí que seria veritat, que us heu de portar bé amb el vostre psicòleg, que us ha de caure bé, que us ha de donar confiança, que ha de ser empàtic, tot això podem afirmar que és una realitat com un temple.
Clar, és que si els pacients ja no ens sentim còmodes, jo crec que no val la pena, no? Llavors, el que s'ha de fer és canviar-ho, no? Canviar de persona.
Exacte, és impossible. És impossible treballar amb algú amb qui no et sents prou còmode i reconfortat, perquè, a més, vull dir, haureu d'obrir-vos, haureu d'explicar les vostres intimitats, algunes coses, doncs, que potser us fan vergonya, no?, que heu d'admetre davant d'una persona, per tant, aquella persona ha de ser de la vostra màxima confiança.
I tant, i tant.
I aquí, subratllar, no tingueu por, perquè nosaltres tenim confidencialitat obligada, per tant, tampoc podem anar explicant tot el que ens diuen els pacients fora de consulta. Mm?
Doncs res, crec, no sé, parlo per mi que el que ha de prevaldre és sentir-te còmode, això que deies de no saltar-te les sessions, per dir-ho d'alguna manera, perquè això també s'hi passa, malgrat doncs, aquell dia no tinguis ganes i tal, és perquè no hi ha aquesta connexió, perquè si és i tu veus que els resultats doncs, de mica en mica són bons, tens ganes no?, d'anar-hi a teràpia, dius sí, ja he d'anar perquè veig que això em va superbé.
Jo el que he detectat és que hi ha sessions que són més dures que d'altres, sobretot quan entrem dintre de temes traumàtics, no? Perquè jo treballo molt amb tot el que és trauma. Quan entrem a dintre de temes traumàtics, toquem moments molt dolorosos de la persona, revivim a vegades perquè és necessari per poder-ho sanar, moments que voldríem haver enterrat, no? Després és possible que ens costi tornar, no? Perquè ho hem passat molt malament. Però jo us recomanaria que continuéssiu, perquè si ja hem tocat aquest tema, és perquè l'estem començant a sanar, no? I aleshores, si ja hem començat a sentir-nos malament, continuem perquè valdrà la pena per sentir-nos millor després. Però sí que puc entendre perfectament que una persona que en una sessió ha tocat un tema que el posa bastant malament, un tema bastant desagradable, doncs no tingui ganes de tornar-hi. Heu de saber que aquests temes, que ningú agafi por, ni amb això ni amb les teràpies d'exposició, que sé que generen terror en alguns pacients, no? Però que ningú agafi por. Són temes o són teràpies que quan les portem a terme, les portem a terme perquè ja hem preparat el terreny prèviament. Crec que ningú psicòleg, en su sano juicio, no?, que diuen, portarà un pacient a exposar-se a una fòbia que dure de fa anys sense haver-lo preparat molt bé. Per què? Perquè li jugarà en contra segur. Totalment. Aquell pacient se li bloquejarà segur i això és el que no volem, no?
Sí, sí.
Per tant, estigueu tranquils. Per això estan els professionals de la salut mental, perquè saben com implementar aquestes tècniques i quan fer-ho, no? Amb garanties, evidentment.
Doncs el que cal és posar-ho en pràctica i fer el primer pas. Moltes gràcies, Laura. Fins ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Doncs vinga, què, menjaràs botifarra d'ou?
A mi la botifarra...
No li fa el pes.
No.
No li fa el
pes. Mira que m'agrada la botifarra.
Sí.
Però a mi la d'ou...
Però de pagès t'agrada, no?
Sí, la botifarra de pagès i la que no és de pagès. De pagesa. Doncs, però la d'ou no m'acaba...
No et fa el pes.
No m'acaba d'entrar. No m'acaba d'entrar.
Doncs, sí. Posem-hi música, no posarem una peça de carnaval.
No.
Ja n'escoltarem.
I tant, home.
Avui escoltarem a Steve Harley, que va ser un cantant i compositor britànic conegut pel seu treball amb el grup de rock Cockney Rebel dels anys 70. Estem parlant ja de l'època de... del Ricky, eh?
Més o menys. Sí, va néixer el 27 de febrer del 51, es deixava el 17 de març del 2004, i una de les cançons que... més es va popularitzar, molt bona, molt bona, sempre dona gust, no?, de tant en tant escoltar-la, és aquesta que es diu Make Me Smile, una cançó de Steve Harley i Cockney Rebel, concretament de l'any 75.
Doncs amb ella us deixem, esperem que us agradi i o potser que la descobriu o que la recordeu.
Això,
no sé, eh?
Jo crec que molts la recordaran i uns altres potser diran, ostres, tu, no, quina cosa més bona.
Està molt bé. Està
sí,
molt
sí,
bé.
Està molt bé, està molt bé.
Tornem demà. Adéu-siau.
Adéu. You've done it all. Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. What it's